Tot va començar com un pícnic sota les estrelles, quan va descendir un potent llum del cel que va aterrar al seu costat. D'aquell aparell en va sortir dos joves aliens i van demanar disculpes a la parella d'humans que per aterrar tan a prop seu. Després van compartir sopar i van quedar per l'any següent. I així, any rere any, s'anaven trobant sense falta al mateix lloc. I el temps passava i van formar les seves famílies amb fills i aquests fills també es van fer amics i a dia d'avui es preparen pel casament de dos d'ells.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. És inevitable sentir-se molt gran quan t'adones que el Batman de Tim Burton o Indiana Jones, l'última creuada, fan 30 anys. També ens sentim un puntet nostàlgics amb el 20è aniversari de Matrix o de l'episodi 1 de Star Wars. I ostres, sembla que fos ahir que es va estrenar Avatar amb aquell rebrot del 3D més immersiu, i ja fa una dècada. Avui dediquem al Quimèric a fer memòria i a parlar de totes aquelles pel·lícules que aquest 2019 celebren un aniversari rodó. En parlarem amb el Marc Garau, amb Marc Mosquera, el Sergi Casteller i el David Garnacho. Comencem el 33è Quimèric d'aquesta tercera temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so. Crec que en els últims mesos hem sentit bastant aquesta sintonia, aquesta música, perquè és la banda sonora d'Alien i és una de les pel·lícules que aquest 2019 fa anys, concretament 40, i serà la pel·lícula escollida per arrencar aquesta tertúlia del Quimèric, aquest especial sobre pel·lícules que fan anys aquest 2019, com dèiem, amb el Marc Garau, que l'hem pogut recuperar. Benvingut, Marc.
Bona nit.
El Marc Mosquera, que ha substituït el Marc Garau mentre estava de baixa per paternitat. Cert. Marc, benvingut.
Hola, què tal? Gràcies.
En David Garnacho, benvingut, David.
Hola, bona nit.
I el Sergi Castanyer.
Hola, què tal?
Us tenim tots aquí amb l'Alfons.
Hola.
Hola.
Sentíem marginat, però bueno, com
no,
sempre.
Però no et presento mai perquè som un equip, som el sí, tàndem dels presentadors del Quimèric i aquestes coses.
Molt. No, però sí, és cert.
Avui hem fet una llarga llista que els oients, em sap greu, però crec que no la podran sentir tota perquè hi ha moltes pel·lícules.
I les que ens quedem,
I les que queden. Sembla que aquest 2019 dona per molts aniversaris, moltes festes, molts barrets de festa i espantassogres. I avui doncs triem algunes de les pel·lícules més destacades del gènere fantàstic per poder parlar d'aquests aniversaris i, com dèiem, comencem per Alien, Marc.
Sí, una pel·li que a mi em va meravellar de molt petit i que crec que té una gran virtut, i és que aconsegueix fer que tot l'escenari sigui el mateix monstre, perquè realment la criatura no te l'ensenyen sencera fins al final, pràcticament.
Això és veritat, les següents pel·lis sí que la veiem, però aquí no.
Sí, mira, aquí està el David, que la va seleccionar pel Festival de Sabadell i que segur que ens diu alguna cosa més.
Sí, aviam, la vam seleccionar precisament perquè feia el 40 aniversari, de les que repassarem avui és la que té més anys. I, bueno, no només perquè és una pel·lícula de ciència-ficció molt ben feta, sinó perquè és una pel·lícula de terror molt ben feta.
D'aquestes n'hi ha poques, de terror a l'espai.
Sí. Home, jo crec que és una de les primeres pel·lícules que va saber barrejar molt bé ciència-ficció i terror i realment aconseguir un producte que la gent devia pensar, bueno, és una pel·li de naus? No, realment no. És una pel·li de terror pur i és precisament el que estaves dient, que el monstre en si no surt fins al final, però tota la pel·lícula,
bueno,
és realment...
Bueno, alguna coseta del monstre i tot això.
Sí, però és molt més subjectiu...
Insinua.
Sí. És aquest terror que a mi personalment és el que més m'agrada, el que insinua, no el que t'està ensenyant tota l'estona.
A més és el com el venien, que era tiburón en el espacio.
Sí, exactament.
Clar, és essencialment això, el tiburón, el tauró precisament no és que surti molt, surt...
Bueno, el tauró també, en comptes de l'escenari, el que juga és la música, la pel·lícula Tiburón, per exemple.
Jo crec que un dels punts forts d'aquesta pel·lícula és que aconseguir que gent que no l'ha vista o gent que no veu terror normalment sàpiga que és Alien i que tingui incrustat en el seu imaginari un Alien. O sigui, quan es parla d'Alien, veus l'Alien, encara que no hagi vist la pel·lícula o encara que no hagis vist mai terror.
És una forma molt característica, també.
Molt característica.
Clar,
sí,
llavors
sí.
També
bueno, que el creador era una...
ràpidament a la cultura popular, crec.
El creador era una mica pervertit,
Sí,
jo vaig estar al museu que té allà a Suïssa i
Què ens pots dir del museu aquest?
Que flipes. Tetes, pits, penis, de tot. És una passada.
Potser et vas equivocar i vas entrar al sex shop del costat.
No, ja dic jo que en el poble gay només hi havia això i no hi havia pèrdua.
La tenda de souvenirs al museu no vull saber com és, també. Però...
Què vas comprar, Marc, a veure?
Res.
Alien en vibrador.
Ui, perquè igual et pot servir de merchandising pels següents festivals que, seguint l'estela del de Sabadell, també programen Alien o el, fan la temàtica d'Alien per aquest 40è aniversari.
Estàs insinuant que venguin tetes i pit?
He vist coses pitjors en festivals.
Home, aviam... començant amb el de Sant Cugat, que és d'aquí en breu, tots els altres festivals, tant d'aquí a Catalunya com de la resta d'Espanya, i inclús de l'estranger, n'hi ha molts que s'entren en Alien o ho tenen com a referent de la temàtica d'aquest any.
Home, el de Sitges ja es va fer pel 30 aniversari i ara pel 40 i torna.
I torna, sí.
Home, ostres, els
hi va arraigar,
Realment, Alien és la vida d'una gent arran d'un embaràs no desitjat i les seves conseqüències.
Totalment. Sí, és una altra manera de veure-la.
En el fons, sempre li van donar una altra visió, eh?
El punt humanista, no? De la...
Exacte.
Clar, hi havia abraçades, hi havia amor, instint de supervivència...
I, com la vida mateixa.
Com la vida mateixa.
Sí. I un gat.
I un gat, exacte.
I una protagonista femenina que no s'estilava gaire en
aquella
època.
Això és cert. Sí. Una actriu que després va fer carrera... Diguem...
Sí, la vam veure a Casa Fantasmes, també.
Mm-hmm. Armes de Mujer.
Avatar també està...
Sí, després en parlarem. Doncs una altra pel·lícula que fa anys, en aquest cas 30, ho dèiem a l'inici, és Batman. L'altre dia quan parlàvem del Saló del Còmic de Barcelona i parlàvem d'aquest aniversari de Batman, ara parlem directament de la pel·lícula.
Sí. No és la primera adaptació que es va fer Batman al cinema, perquè primer es va fer la de la sèrie de televisió aquella famosa dels anys 60, però sí que és la primera així exitosa. I que es va escollir Tim Burton i que ja va començar en polèmica per l'elecció del protagonista, perquè és un actor que venia de pel·lícules còmiques com l'Esbojarrada Beetlejuice, totalment recomanada.
De Tim Burton, tu.
També, exacte, i que va propiciar... que realment el moviment hater ja existia en aquells anys i que enviessin milers de cartes a la productora perquè no l'escollissin com a actor.
Ostres,
però jo
ni
crec,
cas, no?
Però faig de tot, jo crec que van fer-ho bé.
Sí, jo trobo que l'actor ho va fer bé i sort que no el van canviar. Però per veure que realment, sort que no hi havia xarxes socials en aquella època.
Jo crec que si haguessin xarxes socials hagués passat com el Ben Affleck, que era allò de change.org i fora ara mateix la producció.
Segur.
Però ha marcat un abans i un després i de fet ha marcat tota la generació de la gent de la nostra edat i una mica més grans, perquè clar, el Batman que hem conegut és aquest.
I el Joker, que hem conegut també és aquest, de Jack Nicholson.
Sí.
I sobretot Tim Burton va arriscar, perquè clar, tant la sèrie com la pel·lícula basada en la sèrie eren com un lluminosa,
sí.
I Tim Burton va dir, no, jo vaig a conte gòtic.
Bueno, però és l'estètica real que tenia el còmic.
Que és l'estètica real, però pels que no eren propers al còmic, sinó més a la sèrie, clar, els hi va xocar molt. I realment és l'estètica fílmica que s'ha mantingut, perquè tota la trilogia de Nolan, tot ha estat sempre...
O tot no. Tenim les dues subpel·lícules aquelles del Schumacher, bueno,
sí.
Que eren comunistes.
Sí, vale.
Això està oblidat, realment. És com si no existissin.
Inconscientment ja les he filtrat, inconscientment, és veritat.
Sí.
I què opineu d'aquesta pel·lícula en comparació amb les altres pel·lícules de Batman que han vingut després?
Són diferents... Bueno, comparem, per exemple, la primera de Tim Burton amb la primera de Nolan, per dir alguna cosa. Són diferents. Sí, no puc dir que una sigui millor que l'altra, totes són fruits del seu temps, o sigui, toma tu Picasso aquí mateix.
Però la veritat, poètic,
sí, m'agrada molt poètic. Però si em diguessin quina de les dues voldria veure avui, doncs no sabria dir, tot i que vaig veure Batman Begins ahir, perquè la feien per la tele.
Ja està raó que ho provem.
Però no, clar, no feien la de Tim Burton, si no també me l'hagués tregat.
No, però la de Tim Burton és una miqueta pel·li de superherois, però amb aquest toc molt sinistre del Burton.
Sí, exacte, i intenta emular molt el Chicago anys 30, com molt cine negre.
Sí.
Vull dir que sí que era molt superheroi, perquè bàsicament la peli és un superheroi contra el villano, i ja està.
I el protagonisme està repartit entre Batman i Joker. És que Batman Begins no, però sí que el Cavallero Oscuro sí que hi ha el protagonisme repartit. Sí.
És que tens un Jack Nicholson que està immens en aquest paper, sí. O sigui que no pots dir-li no, tu surt poc.
Clar, que home, si tens que... Jack Nicholson fent de Joker vols que surti.
Home, clar. A més que la pasta que t'ha costat contractar-lo, doncs l'has d'amortitzar.
Va demanar això, a part de que cobrava una pasta, imagineu que va demanar lliure horari, o sigui que podia triar quan volia rodar ell, imagineu.
Ara em ve de gust rodar a les 5 del matí, mira. Doncs
pues tots a les 5 del matí.
Tot l'equip allà, no?
Va fer alguna cosa rara amb l'horari o...?
Això ja no ho sé.
No ho sabem.
Però bueno, matinar no devia voler matinar gaire, si ja va triar això.
No, però em sembla que tota la pel·lícula és de nit, pràcticament.
Bueno, això pot ser un estudi.
No, una escena...
Sí.
Ara canviem de gènere i ens anem a un altre gènere completament diferent, que és el d'aventures amb Indiana Jones i l'última creuada. Quin peliculón que ens ha marcat la infantesa, eh?
Tercera part d'Indiana Jones.
La millor part per mi, pel meu gust.
Per mi també. O almenys és la que més vaig gaudir, no sé.
És la més icònica.
I la parella protagonista. És que la parella protagonista és que ocupa tota la pantalla ella sola.
Sí.
I a més crec que és una pel·lícula també per Setmana Santa.
Sí, amb la Setmana
Santa. Espero que l'estiguin programant ara mateix.
Jo encara no l'he vista. Allò 13TV no l'he vista ninguna, però bueno... Pues sí, he vist Batman Begins, no sé.
I té, té escenes tan mítiques com aquesta.
Sabia que vendries. Las fuerzas me han abandonado. ¿Quién eres? El último de los tres hermanos que juraron hallar el Santo Grial y guardarlo.
Eso ocurrió hace 700 años.
He esperado mucho tiempo. Qué extraña indumentaria para un caballero.
No soy exactamente un caballero. ¿A qué te refieres?
Fui elegido por ser el más valiente y el más digno de ello. Disfrutaría el honor hasta que otro le dara y me retara en combate. Ahora el honor es tuyo, ya que me has vencido.
Y aquí comienza todo.
Aquesta és l'escena realment que justifica que estigui la pel·lícula en aquesta llista, perquè al final totes les pel·lis d'Indiana Jones són d'aventures i sempre hi ha al final el puntet fantàstic.
Sí. Però també és veritat que aquest tipus d'aventures és tan inversemblant, no?, que el podem qualificar de fantàstic, bueno, o no? Però,
com moltes pel·lícules d'acció, sí, realment. Sí,
bueno, passes més del misticisme al tipus fantasia, que això també es pot passar. Això,
està tan ben escrita, la primera trilogia, la quarta ja no, però la trilogia està tan ben escrita que quan fiquen a la cullerada fantàstica dius, no, és que no importa. O sigui,
no ho necessito.
Queda bé, queda bé. Sí, no, igual, sí, dame más.
No et desentona.
Cap problema. A més, és el Santo Grial, està buscant algú, coi, bé, vull dir, maco.
T'anant de copes.
Heu vist l'última que vam fer?
A la Calavera de Cristal.
Home, és curiosa.
Sí, digue'm que t'apel·latiu.
No vol tenir la sensació de what the fuck, quan en realitat és exactament el mateix que les altres pel·lis, però clar, han vellit tant, no?
No, però el mateix, jo crec que ja des del principi sí que aquí no s'esperen al final per ensenyar-te alguna cosa, i a part que aquí sí que sembla que fins i tot Steven Spielberg hagués fumat abans de fer la pel·lícula, eh?
No, el que va fumar va ser George Lucas, que va ser l'autor del guió, i l'Spielberg tenia moltes ganes
de fumar, també.
Tenia moltes ganes de rodar un altre Indiana Jones i es va deixar enredar entre cometes.
Però és que és curiós perquè van demanar molts guions per fer Indiana Jones. I de fet, l'M. Night Shyamalan va fer un guió d'un Indiana Jones 4 que es va rebutjar. Sí. Que dius, fins a on hem arribat, eh?
Home, o sigui, era com,
vull dir que dius, mare meva, aquest home, en sèrio, un Indiana Jones? I llavors, clar, es van quedar amb això, que dius, com devia ser també tot lo... les altres propostes, com devien ser?
A veure,
a veure si surten
bons
a la llum algun dia.
Bueno, de moment sembla ser que encara que sigui una cadira de rodes, però hi ha una cinquena part. Sí.
Jo personalment voldria el Defect of Atlantis fet pel·li, per l'amor de Déu.
Això seria fantàstic.
Defect of Atlantis,
no? I si ja tenen el joc fet, saps? Pues fes de la pel·li.
Però hauríem de canviar l'actor d'Indiana Jones, perquè ja no s'aguanta.
Bueno, seria Indiana Jones en busca del Takataka legendari o algo així, algo. Però sí.
Home, per edat ja, déu-n'hi-do, eh?
Però Defect of Atlantis, si no heu jugat, jugueu-hi. No sé si es pot trobar algun lloc, però segur que sí.
Amb què us quedeu? Alguna escena de la pel·lícula que recordeu amb espereada?
Home, l'inici amb el River Phoenix fent d'Indiana Jones jove és bastant mítica, també.
Sí. La persecució amb l'avió m'encanta.
La persecució amb l'avió, exacte.
L'escena del Zeppelin també és molt...
no llevaba billete.
Total. La persecució de lanxes a Venècia també està molt bé.
Ostres, ni me'n recordava d'aquesta.
El moment de la biblioteca de Venècia és molt divertit.
I així podia fer tota la pel·lícula.
Amb el tampó. Amb el tampó, allò és diví.
I així fins que se'ns acabi el temps.
Sí, sí, per tant, Indiana Jones tota l'hora.
Quan van a Berlín, quan arriben al castell, quan surten al castell...
Ara hem de trucar al Ferran i que ens parli de la banda sonora i així ja ho acabem de rebre. Ah, un pel·liculon, per qui no l'hagi vist, que ja té delicte. Sembla que el Roger no l'ha vist. Oh, diu que sí, no m'ho puc creure. El primer cop que el Roger...
Avui no la penjarem.
Millennial ha vist alguna pel·lícula que parlem aquí. Jo ja em dono per satisfeta, eh? Vull dir, minut 15, jo ja podria acabar perquè ja soc feliç. I ara anem a una altra pel·lícula que va marcar un abans i un després en l'àmbit de la ciència-ficció, que és Matrix. Els oients no ho saben, però mentre ha començat a sonar la música ja havia començat el debat fora de micro, ja.
És que Matrix és un tros de pel·li,
Matrix,
eh?
Matrix és sí. Matrix, té controvèrsia des que va néixer ja.
És d'aquestes pel·lícules que marquen un abans i un després.
Se li podria dedicar tot el programa a Matrix tranquil·lament.
Sí.
I aquest i un altre.
I un espai polític també, oi?
Ara que estem en campanya ens va que ni pintat, eh?
I home, la primera de Matrix no, però la segona, el segona i la tercera, ara que estem en Setmana Santa, té un punt messiànic també el tema, que sí, també queda bé, podríem posar a 13TV, podríem posar Matrix també.
I mira, aquí tenim una altra llista que té molt messiànic, aquest episodi 1 de la Guerra de les Galàxies, que ja arribarem.
No t'avancis.
Spoiler.
Però totes són bastant messiàniques, però bueno.
Anem a parlar de Matrix, a veure, Marc, què ens pots dir d'aquesta pel·lícula?
És això, és una pel·lícula, també hi ha pel·lícules escollides que, sobretot en el terme aquestes d'efectes especials que marquen un abans i un després, com Terminator 2 o aquesta, totes les escenes d'acció, però espectaculars, superben rodades, el Tiempo Bala va ser una meravella, perquè ja existia...
Del més
però...
parodiat que hem vist en la història de la humanitat.
Ja existia, però no es va fer servir fins a, realment al cine, fins a aquesta pel·lícula no s'havia fet.
En algun videoclip, sí. Però realment en pel·lícula sí. Va ser Matrix.
Matrix va haver de treballar-s'ho bé, el sistema per fer el temps bala, sobretot les voltes senceres. Mm-hmm. I també va afectar el món dels videojocs, això.
Exacte.
Sí. Perquè si algú del Max Payne.
Sí, el Max Payne tenia
van canviar el disseny que tenien del joc quan va sortir Matrix pel veure el que hi havia allà al temps bala.
I els esports també, a partir d'aquí també sí. Els esports van utilitzar sí. Les càmeres de la pel·lícula per fer la imatge a 360 graus.
De fet, seria curiós dir també que va ser Max Payne, em sembla, el videojoc que va ser després, que va batejar-ho com a Bullet Time. O sigui,
sí.
a la pel·li Matrix mai li van dir Bullet Time fins anys més tard.
Mm-hmm. Clar, el Max Payne estaven inventant-se el Bullet Time, el Tempo Bala, però encara no el tenien perfeccionat, fins que van veure Matrix.
I estem parlant de fa 20 anys, eh? Sí, sembla que era ahir, però ja fa 20 anys.
I les escenes d'acció semblen rodades ahir, eh?
O sigui, sí,
realment,
sí.
Ja estan hipermenys fetes.
Ara vas al cine a veure-la i és que està igual, és que no ha perdut res.
És que han veït molt bé, perquè és això, la podien haver fet fa dos dies.
Sí.
Crec que les seqüeles que ara parlaven han veït pitjor en efectes especials, i en canvi Matrix jo crec que van... filar molt prima a l'hora de fer
sí,
els
perquè
efectes.
Eren més exagerades la segona.
Exactament,
i la tercera,
sí.
En canvi la primera estava en la justa mida. Mm-hmm. I sí, barrejava sí, molt sí, bé sí, el món real amb els efectes especials, estava molt ben aconseguit.
Passa una mica també com dèiem amb Alien, no? Que barreja diferents gèneres, perquè és una pel·lícula de ciència-ficció clarament, però també és una pel·lícula d'acció.
Sí, sí, i també té punt de ciber-thriller, ciber-punk,
sí, és
que
és
tot un...
ciber-punk, també.
Sí, perquè clar, era a finals dels anys 90, Efecto 2000,
sí.
Tambalava l'apocalipsis digital.
I també parla d'ecologia.
Exacte.
Vull dir, és que parla molts temes, realment.
I també parla de filosofia, que precisament sí. Aquesta escena que escoltarem porta a pensar moltes coses.
Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Quantes vegades, després de veure la pel·lícula, no heu parlat amb amics, amb companys, de Això és realitat o és ficció? És un somni? No? Jo he de dir...
Com a... I la coletilla, pastilla, balava, pastilla vermella, és automàticament Matrix. És que és...
La gran pregunta, tothom sap que quina pastilla t'has de prendre per sortir de Matrix, si la vermella o la blava?
Vermella.
Vermella,
vermella,
vermella Matrix.
Vermella,
vermella. Vermella surts de Matrix.
Jo com a anècdota he de dir que quan vaig veure aquesta pel·lícula, jo feia quart d'ESO i me la van posar a la classe de filosofia.
Va morir un gran debat sobre això. A part que t'han quedat molt fan del teu professor, exactament.
Professora, sí.
Però no, realment el va agafar... O sigui, hi ha una pel·lícula que va aparèixer abans, que era Ghost in the Shell, que sí. Matrix li agafa tant l'estètica com la simbologia mig mística i l'adapta a Occident. Vull dir que realment el toc filosòfic o tal està realment
pensat. Té molt d'orientar, ara que ho dius.
Sí.
Però crec que és més filosòfic a Matrix que Ghost in the Shell. Almenys amb aspectes més generals.
L'anime és molt més...
L'anime entra en una filosofia, però és més centrada en un camp, mentre que Matrix agafa més camps.
Està més oberta, igual. Igual això sí, però clar, és que ara mateix que veiem l'any passat el remake aquest americà, que era com una pel·li directament d'acció.
Sí,
jo la vaig veure per l'actor que sortia, o sigui, el Takeshi Kano.
Segur.
I parlant de repartiments, també té un repartiment de luxe. I de fet és una de les pel·lícules que va donar a conèixer Keanu Reeves.
Sí, l'immortal Keanu Reeves, no?
Bueno,
ja havia fet Speed Johnny Mnemonic uns anys abans,
i
Billy 95.
Ted,
clar, però esteu parlant de pel·lícules de molt baix nivell, Speed va ser una revolució,
el cine d'acció està molt bé.
Jo volia fer un petit incís amb la banda sonora, amb Rob Dougan, que va fer una banda genial. I aquest tio no ha fotut res més en sa vida.
No li calia, no? Suposo,
no li calia, ja. Suposo que com no podia millorar, va decidir dedicar-se a la producció de música. A té un àlbum, té això, i no ha fet res més.
I royalties.
Exacte, això t'anava a dir.
Jo encara ho dic com a músic de capçalera 20 anys després, aquest tio és un genial, per mi.
I a més, a part de tot això, la selecció musical de temes que hi ha, que és sí, extraordinària. O sigui, és un, o sigui, cada cançó...
Duhast, alguns
ja el coneixíem d'abans,
O sigui, cada cançó està escollida per un moment adequat. O sigui, no és allò que diguis, no, mira, la vam a poner de relleno. No,
en aquell moment, germans Wachowski eren?
Eren germans.
Sí, germanes.
Sí. Quan van fer Matrix eren Larry i Andy, i ara són Lana i Lily.
Sí. De Matrix a Sense8...
Han passat uns quants anys, sí.
Sí, però tenen en comú tota aquesta vessant filosòfica i de donar que pensar en temes metafísics.
Bueno, però això gairebé totes les seves pel·lícules.
Jo crec que estan documentades.
L'Atlas en les nubes, totes aquestes, sempre tenen...
Brutal,
I la de la Jupiter Ascending també té la seva part filosòfica.
No sabia que l'Atlas de les nubes era seu.
Sí,
també.
Gran pel·lícula també, N'estarem parlant d'aquí quan faci, no? Alguns actius, doncs, també, no? Alguna cosa més a dir de Matrix, així...
Si no l'heu vista...
Si no l'heu vist, no té perdó de Déu.
Directament. No,
a veure, Roger, l'has vista?
La pastilla vermella i a veure la pel·lícula.
No l'ha vista! El que us deies, Millennial, no l'he agafat lluny, suposo que no...
Home, no tant, aquesta.
Bueno, havia vist Indiana Jones,
home, que
és més antiga.
Home, pel·lícula.
Sí. L'han fet 40.000 vegades per la tele.
És això, també se n'ha parlat al Parlament de Catalunya, de Matrix.
Sense parar. Aquesta campanya electoral segur que també se'n parla. Doncs canviem un altre cop de gènere per anar a una altra pel·lícula que també fa 20 anys, i el Marc Grau ja està aplaudint així, és El projecte de la Bruja de Blair. Sembla que aquí hi haurà disputa, em sembla a mi.
Sí, perquè ja hem estat parlant abans una mica i ja hi havia polèmica.
Heu parlat un segon, després heu començat a cridar-vos.
Jo trobo... Exacte. Per mi, jo reconeixo la campanya de màrqueting i tot el que ha generat aquesta pel·lícula, però la pel·lícula en si és una enganyifa, perquè la venien una pel·lícula de por, el màrqueting dient la gent surt del cine, vomitant...
Home, tampoc n'hi ha per tant.
Sí, marejats i vomitant, i jo...
Home, llavors, marejats igual de la càmera amb mà, que no estaves acostumada, no?
I mires la pel·lícula... I dius, pues tot fosc, amunt i avall, blanc i negre, i zero de por, i ho sento, però aquí sí que em van enganyar i em van estafar d'una mala manera.
Jo crec que la vas veure a Sitges?
No, Sitges no la vaig veure, però clar, Sitges...
Eren molt joves, eren molt joves.
Espero que no t'hagis vist la seqüela, que allò sí que era infame.
També era pitjor, la seqüela era pitjor.
La seqüela era infame total.
Però jo crec que el por que fa aquesta pel·li és si et tragues allò que... La història aquesta que hi ha abans, de dir, que és una història real, que hi ha...
Clar, és que era tot un moviment de màrqueting.
Has d'entrar dins de...
Era dintre del gènere del found footage i t'ho estaven venent com que el metatge era real.
És l'inici, realment. És la pel·lícula que va marcar totes les que venen després. Però després trobar rec, que també és del mateix, és found footage, i no té res a veure, ben fet, amb un bon guió...
Però també ha tingut temps d'evolucionar el gènere.
Clar,
o sigui, la Bruja de Blair eren uns estudiants, els directors eren uns estudiants de cine que van dir, anem a fer una pel·lículeta. No tenien pressupost, no tenien res. Què fem? Bueno, doncs fem això. Tenien una pel·lícula de capçalera com Holocausto Caníbal i van dir, fem una cosa similar a això, sense tanta sang,
bueno,
evidentment.
Similar, es queda
i, esclar,
anys lluny. Eh?
Els hi va quedar una pel·lículeta curiosa. Però, esclar, a l'hora de vendre-la no hi havia manera de que els hi compressin. Els hi van fer canviar el final, el van tornar a canviar, van rodar escenes addicionals, o sigui... el que és l'essència de la pel·lícula és molt pura. Llavors hi ha tot l'embolcall que li van donar no només ells, sinó el geni, el manager i el geni de màrqueting, que és el que tu dius, que va ser el que va propulsar aquesta pel·lícula molt més enllà.
Però te la venguin com una pel·lícula de por quan no fa gens de por, això és el que... O la gent és molt innocent, realment, i la gent que va al cine ja et surt cagada de por amb aquesta pel·lícula.
Hi ha gent que
no
li fa por
entenc.
Qualsevol cosa, també.
Potser van veure el preu de l'entrada.
També l'has de veure...
Bueno, no... En aquella època no era tan car.
També l'has de veure en versió original.
L'he vista en versió original, però ja et dic, jo no vaig entrar mai des del principi.
Bueno, clar,
jo
no
vaig
si no
veure molt il·lusionat, perquè la vaig veure ja quan portàvem molt tard, havent llegit molta cosa, i després la vaig veure i va ser, en sèrio?
De vegades això passa, t'endús un hype tan gran que quan la veus, home, pues, tampoc hi havia per tant. Si la veus potser d'entrada sense saber massa res,
no
sí que t'impacta més.
No sé, però és que no més. Trobo... L'escena típica és la nena ja plorant i dius, és que no, ni por ni
plorant
res.
I amb els mocs, que també
sí,
és...
Sí,
també
bueno,
és dels més familiars de la
por,
història.
Això és real, o sigui, la tia aquesta la van deixar tirada sola al bosc una nit amb la càmera i li van dir, espavila't. No li van dir
li
que
van començar aquesta broma,
però veus, sí. Llavors ho compares com a projecte universitari amb Possessió Infernal i és que no hi ha color.
No, clar, són estils diferents, aviam, no són Sam Raimi, aquesta gent evidentment se'ls hi ha vist la carrera posterior, que no,
res.
Però aquí van tenir molt bona vista i llavors es van ajuntar amb un manager i amb un de màrqueting que van tenir...
Aquests són els que van tenir bona vista.
És que tot l'univers que van muntar és el que és bo de la pel·lícula.
Sí,
o sigui,
sí,
clar,
sí,
si veus
sí.
La pel·lícula sola i ja està, dius, bueno... Però clar, és tot el muntatge que van fer.
Jo no l'he vist, però per resumir-ho, el projecte, o sigui, Matrix és els efectes especials, el que el projecte del Bruja de Blair, les campanyes de màrqueting.
Correcte.
Sí. Sí.
No, pensa que clar, en aquell moment no era com ara, que tothom va amb un mòbil amb càmera i va gravant. Tenies l'experiència de les càmeres domèstiques, no es feien pel·lícules amb càmeres domèstiques. Llavors, fer una primera pel·lícula amb una càmera domèstica com qui grava un aniversari i que expliqui una història de terror i que ho faci sense la música, perquè estem escoltant aquí un ambient de fons, però feina hem tingut per trobar-lo, perquè no té música la pel·lícula. És tot a pelo,
no? Per fer-ho més creïble, més real, que era una gravació... que no estava muntada ni res, que van dir no posem banda sonora, perquè si no,
però
és una pel·li.
Estem parlant que les pel·lícules de terror, el 99% de les pel·lícules tiren de banda sonora per espantar,
sí.
Quan,
sí, sí,
quan apareix el
sonor.
Un cop de sonor, no? Clar.
I va tenir la sort que també l'internet i les xarxes socials en aquella època no era molt, no estava molt estès, perquè si no l'haguessin tombat a la primera.
Però bueno, o sigui, aviam, jo a part que la pel·lícula hi reconec tots aquests mèrits, o sigui, vaig tenir la sort de poder veure l'estrena a Sitges.
Però això ja són paraules majors, perquè a Sitges
una
pel·li lenta
amb una sala
millora.
Absolutament
sí.
Plena, la gent
I
asseguda
i
als passadissos,
ficada la pel·lícula,
la gent, o sigui, a part que vam muntar una revolució perquè hi havia gent que no tenia entrada i bueno, va ser un show. Al final es van haver de vendre més entrades de les que, per un fall d'organització, hi havia gent asseguda als passadissos, gent de peu a les parets, o sigui, era una sala absolutament plena. Llavors, el silenci que hi havia en aquella sala, només que es trencava només pel soroll de la pel·lícula, la sensació, o sigui, anaves mirant a la gent o sigui, s'agafava els uns als altres, s'amagaven a les cadires, vull dir, era algo espectacular.
Bueno, però
o sigui,
allò és una dimensió a part, el festival de Sitges.
No, però és que, o sigui, a part de tot el mèrit que té la pel·lícula en si, ara més, o sigui, el veure això, dius, això és aquí Sitges, això, jo què sé, l'Imperial d'aquí Sabadell segur que no va passar, però amb cines dels Estats Units això hauria de ser el pa de cada dia. I és clar, tot això només va fer que créixer la bola al voltant d'aquesta pel·lícula, i el que Amèrica se li ha de reconèixer és això, que va aconseguir,
i que és la primera.
És la primera, és la primera. Des de l'Holocausto Caníbal no s'havia fet alguna cosa així, i d'una manera totalment diferent. I llavors a partir d'aquí, doncs, bueno, totes les que han anat sortint,
no sé, que dèiem, Excepció de Rec i alguna activity,
no? Ara és ja quan veus allò de basado en hechos reales, que des d'aquesta pel·lícula ja no t'ho creus.
O fins i tot pel·lícules com la recent de Prodigy, em sembla que era, que l'eslògan era que s'havia hagut de remuntar perquè era massa terrorífica, que dius, bueno, ja, dius, no, saps? No, ja veus que és màrqueting, ja dius, bueno, ja no m'ho estic creient molt, però...
massa terrorífica.
Però és que amb La Bruja de Blair és això, van reunir el millor, clar, era el tipus de ressorgir del found footage, la campanya de màrqueting boníssima, amb internet no massa extesa, el qual et fiaves més del boca a orella, el que deia a la tele, i clar, va generar tot un
moviment. I és cert que hi havia dos bàndols, la gent que li encantava i la gent que l'odiava.
Sí, totalment. Sí. Bueno, això és com tot, clar, quan algú es posa de moda...
No, però hi ha coses que deixen més fred, no?
Aquí
que dius,
no hi ha
terme, no,
aquí no hi ha terme.
Aquí no, aquí és així. Exacte, com la tònica. Doncs hi ha una altra pel·lícula també del gènere de terror que també fa 20 anys, que crec que també donarà que parlar, que és El Sexto Sentido. Jo crec que abans de dir res del Sexto Sentido hem d'escoltar l'escena que després l'Alfons comentarà també i que crec que és el que tots recordem sí o sí de la pel·lícula.
Quiero contarle mi secreto.
Vale.
En ocasiones veo muertos.
La gran frase, ¿eh? En ocasiones veo muertos. També de les més... parodiades també d'aquests 20 anys.
Doncs jo vaig tindre un gran problema amb el tràiler. Atenció, que farem spoiler aquí, que parlarem del final d'aquesta pel·lícula. Perquè al tràiler sortia aquesta frase, a veces voy a muertos, eh? I jo vaig veure el tràiler i comença la pel·lícula. Comença la pel·lícula amb que surt el tio, el Bruce Willis, que és un psicòleg de nens. Primer pensament que em passa pel cap. Atenció, que vaig l'spoiler. Ara vindrà un tio, matarà el Bruce Willis no sabrà que està mort i ajudarà el nen, el protagonista, que veu morts, a superar el seu problema de veure morts, tio, per poder viure tranquil·lament.
Que intel·ligent que ets, tio. Si veus tot això, això en aquesta escena.
Això només pot ser dues coses, o intel·ligent o sobrat.
Va pensar això i va marxar al cine.
Xutxeu.
Em vaig passar tota la pel·lícula dient, pues sí. I inclús fixem-me que Bruce Willis porta tota l'estona la mateixa camisa.
I està molt pàl·lit i...
Ah, és veritat.
I ningú interacciona amb ell, que això no et n'adones fins que el veus per segon
cop. Exacte. Sí, és una... La gràcia de la pel·lícula és com està fet la no interacció amb ell.
La gràcia és que no sabe què passa i un cop ho saps la pots tornar a veure i és una pel·lícula diferent perquè moltes coses que no te n'havies adonat te n'adones en aquell moment.
Jo que tinc una anècdota, perdona, el títol a la Xina del Sexo Sentido és literalment Él es un fantasma.
No!
Es que tira la semilla del diablo.
Exacte, és que és el mateix. Dius, clar, dius, aviam, comença la pel·lícula i si m'ho heu dit, ho posa a l'entrada, saps què?
Però vas veure la Xina.
Es diu així. No, però ho vaig veure que es deia així.
És com John Moore al final, no?
Sí, era una mica...
O l'home que va matar Franco, no?
Pues es diu així, ell és un fantasma.
O Titanic.
Això, malo, eh? Perquè també la gràcia és el que dèiem, que fa 20 anys no hi havia xarxes socials i això preservava l'essència de la pel·lícula.
Clar, ningú xafava la pel·lícula.
Ara ni de conya.
Jo és que a més recordava això, quan parlava de la interacció, ell quan va amb la seva dona, que la seva dona és que suda d'ell totalment. Exacte. I dius, que desgraciada la dona que està aquí, o sigui, el tio n'està parlant. Exacte. I és que n'interessa. I...
però digue-li alguna cosa, mira, almenys, no?
Però clar, se m'ha mort.
Jo no me n'havia adonat. O sigui, jo no sóc com l'Alfons, jo vaig fluir de la pel·lícula i després vaig dir, ara entenc moltes coses.
Sí.
Clar,
quan
ell surt a la casa del nen... sí. La mare no hi parla amb ell. Està per allà, però no hi parla.
Però tu no te n'adones mentre mires la pel·lícula.
Penses que hi ha hagut una conversa anterior, sí. Simplement. No li dones més importància.
Jo no vaig arribar a detectar-ho com al fons, però sí que em vaig donar compte d'això, de la falta d'interacció amb els altres. I que, aviam, o ningú el suporta o aquest tio és un dropo. Perquè si és que ningú vol parlar amb ell.
Bueno, no és incompatible amb Son Fantasma, eh? Vull dir, sí, és un dropo igual.
I això donava que sospitar. Llavors cap al final, quan comences a veure lo del vapor, del fred i tot això, dius, ja està, ja ens l'han colat, no?
Però crea una atmosfera realment que crea una tensió.
Sí. Home,
si fa por o no, ja depèn de cadascú, eh? Però a mi sí que me'n va generar.
Sí, també.
A partir d'aquí
ja... no diré minçar, perquè tampoc, però sí que és veritat que estàs molt amoïnat pel pobre nen, no? Que dius, home, és que
ho passa malament.
No, i que quan apareixen els fantasmes, és allò que quan li surten el vapor d'aigua, jo me'n recordo, el vapor aquest de l'alè, i ja dius, ostres, que bé, i ja genera...
Sí. Nerviosisme, tu ja com a espectador. Exactament. Dius, mare meva.
De fet, des del meu punt de vista, és la millor pel·lícula del Shyamalan, però de llarg,
sí,
llarguíssim.
Sí, totalment. O sigui,
mai ha tornat a arribar a aquests nivells d'expressar-se.
També era la pel·lícula amb el que se'l va donar a conèixer.
Sí.
Vull dir,
sí,
bueno, que clar, el problema que va tenir el Sexo Sentido és que va generar el tipus de pel·lícula aviam què passarà al final. Llavors, aquest home tenia com una mena de missió, que era com superar-se, sí, a cada pel·lícula que feia.
I
llavors,
no.
I no, saps? Perquè la gent deia, aviam, coi, però és que...
La pel·li és bona igual, no,
exacte, és això, però va crear com una mena de fenomen fan que la gent li demanava allò. És, no, tu has de fer aquest tipus de pel·li. Dius, home, no.
Com els off-credits de Marvel, ara.
Exacte, sí.
I per no parlar que també va a Santa Escola, que després el van seguir, per exemple, a Los Otros.
Sí.
Sí, bueno, aquí hi ha una polèmica que diuen que Los Otros estava escrit abans.
Jo sí que he de dir que Los Otros em va passar com a l'Alfons.
Home,
que vaig...
però sí. Que et talli, però és que era molt evident.
Ja, però...
Un cop havies vist i ja Sexto Sentido.
Sí.
Diràs, ja, o sigui, ja vaig pensar, dic, no, haurà sigut capaç a la Menàvar de fer això.
I sí. Exacte, és que em va passar el mateix. Dius, home, no em diràs que és això. Ah, però sí.
Clar, i no sé, ja aquí va haver moltíssima polèmica, per cert, spoiler pels que no hagin vist Los Otros.
Però també és una mica de l'època, ja hem tingut 18-19 anys per veure.
Sí, exacte, hem tingut moltes oportunitats.
Sí. Jo sempre considero que no s'ha de fer spoiler de les pel·lícules, però bueno.
No, mira, Otros, 20 anys després, i tractant-se del Sexto Sentido, que no crec que hi hagi algú encara que no l'hagi vist.
Ho ha dit la persona que ha fet el primer spoiler del Sexto Sentido.
Sí,
he deixat que faré el spoiler.
A veure, anem a fer el test social. Roger, has vist el Sexto Sentido?
No!
Ja no cal.
No cal que perdis el temps.
Ja no cal. Nosaltres
tampoc, eh?
Sí que la pot veure. Ja hem dit que el visionat és diferent si saps al final.
Espectacular.
No, és una pel·lícula que igualment val la pena. No, o sigui, jo no em vaig avorrir.
No, val molt la pena.
Una pel·lícula que s'ha de veure dos cops, de fet. O sigui, quan ho saps, ho tornes a veure i dius, veus tots els detalls.
Jo he de fer un altre comentari curiós d'això.
Primer del dret i després del revés.
Aquesta pel·li és una de les que ens feien analitzar escena per escena amb una assignatura de la carrera que feia jo de comunicació visual.
Ostres.
I l'escena aquesta, en el meu cas, em va tocar analitzar-la del tret, no? El joc de càmeres, quan el disparen, que cau, quan es torna a despertar, que ja és un fantasma, però tu no ho saps, etc. Vull dir que dona bastant de sí. Vull dir, no és una pel·lícula només que tingui aquest factor sorpresa, sinó que és de qualitat, està ben feta.
Està molt ben pensada.
De fet, el Shyamalan ho va deixar anar tot en aquesta pel·lícula, després ja...
Home, jo no reconeixo, som molt fan del Bosque.
Jo sóc fan
després de Shyamalan. Després parlarem del Bosque. Jo també fa anys.
Soc molt fan del Bosque. Hi ha gent, molta gent que no, però...
Bueno.
Ens reservem les opinions per després.
Tornarem a discutir. Bueno. Ja és això.
Per això hem vingut, clar.
Home, si no, no calia, no? I ara va més sense ficció, Star Wars... Ja, està sonant el vostre himne.
Ostres, sí, sí, sí. És la cançó, és la millor track de la banda sonora.
Sí, la pel·lícula serà com serà, però només perquè el John Williams hagués pogut compondre això és gràcies a George Lucas. I ho dic així, de clar. Sí. Vull dir...
sí. Estem parlant de Star Wars Episodi 1, l'amenaça fantasma, que també fa 20 anys.
Fa 20 anys, sí.
Sí. Fa 20 anys. Jo me'n recordo, estava amb el mòdem de 33K, passant-me mitja hora per baixar-me el tràiler, per veure els 5 minuts, encara no, del tràiler, amb una pantalleta petitíssima, perquè es feia petanta pantalla petita amb el Real Player.
És que conec la sensació perquè vaig fer igual.
Què s'ha de fer del Real Player?
Jo en aquella època
jo no... va, però com a algo multimèdia, molt rar.
Jo en aquella època encara no tenia aquest domini de la tècnica d'internet i bueno, a mi sempre m'ha apassionat Star Wars i vaig tenir la grandíssima fortuna de poder veure l'estrena del tràiler al cinema en una sala en què estava absolutament sol.
Oh, això és.
O sigui, et van posar el trailer a tu, no?
Vaig anar a veure
i vas cridar, la pel·lícula, vas aplaudir,
em vaig emocionar, pràcticament vaig plorar, perquè o sigui, el trailer, no sé si us recordeu, al principi es veu un camp verd
amb boira,
amb una miqueta de boira, comença a sentir-se com un soroll com d'un tractor i apareixen
les naus
on hi van els robots. Només per allò ja valia la pena el tràiler.
Jo em sembla que hi havia gent als Estats Units que anava al cine a comprar una entrada de cine per veure el tràiler i després marxava.
Sí. Pues a mi em va passar, bueno, no sé si és que me'l van posar per mi expressament o què.
I què anaves a veure?
Anava a veure Psycho, la versió que va fer August Van Sant.
I se'n recorda, eh?
Sí.
Home, esperen recordar-se aquesta.
És allò que dius, bueno, vaig anar un dilluns, vaig a veure aquesta, no m'esperava gran cosa, però dius, bueno, és una curiositat. I esclar, va ser seure, apagar-se els llums i...
El primer que
veus és això, peus de punta, emoció, llàgrimes...
La sensació...
Espectacular. I a més, clar, sí. Estava sol a la sala. I és
jo només he estat sol una vegada, quan vaig anar a veure l'última de Los Vengadores. Vaig anar tard, vaig dir-ho. Anava fent tres setmanes a les 4. O sigui, ja portava un Moïse en cartell. Bueno, estava sol a la sala.
Sí, no m'estranya. Ves el dijous que ve, a veure si estaràs sol.
Sí.
A fer cua toca el dijous que ve.
Fer cua? No has comprat l'entrada?
Sí, però vaig a un cine que no és numerat i flipa.
Problemes en el fenomen. Sí.
Exacte.
Com ho has sabut, eh?
Em sembla que és l'única sala no numerada de tot Catalunya. Em sembla.
Pot ser, sí.
Pot ser.
Podria ser, sí.
Ara ens farà rumiar, eh?
Bueno, a mi sembla molt content de tu, sa pel·lícula.
No parlis com a llarg amic. És el personatge més odiós de la història del cinema.
I recentment, crec... Josh Lucas ha dit que és el seu preferit.
Sí.
Sí, Josh Lucas. Sí. Que dius, en sèrio, aviam, bon home, aquest que...
What's wrong with you?
Sí, és que jo crec que és un troll, el Josh Lucas. I al final jo crec que va fer la trilogia primera i va dir, ara anem a fotre aquí.
Home, sí, no podia fer res més, va vendre Star Wars a Disney. És la millor trollejada.
Pues sí. Jo he de dir que Gungans a part, que em sobren bastant durant tota la santa pel·li, l'amenaça fantasma a mi em va agradar molt en el sentit de... Va ser la pel·lícula que va donar-nos als espectadors i als seguidors de Star Wars la vida prèvia, o sigui, quan no havia passat res i la república, com era quan els jedis eren respectats, hi havia molts, o sigui, tota aquella visió, clar, jo la vaig veure, doncs això, l'any 99, doncs jo tenia 16 anys, clar, era com uau, no? És com que bé, estic veient el que sempre havia volgut saber, no? Que era què havia passat abans i tal, després la pel·li va com va. Però tot i que soc bastant fan de la trama política que hi ha darrere d'aquesta trilogia, la pel·li en si té moltes mancances.
Inicialment eren tres trilogies, el que passa que les productores i això no els hi agradava les primeres i llavors per això van començar amb la 4 i George Lucas va esperar 16 anys des que va acabar que hi havia els mitjans per fer el que ell volia fer.
Clar, perquè per fer tants droides no era tan...
També s'ha de dir és la més infantil de totes, aquesta,
sí,
eh?
Sí, que no passi... Amb això dels drets m'ha fet pensar en Starship Troopers, que no passis el mateix.
No, llàstima.
Pel·lícula de Starship Troopers, ho sento, eh? No critiquis Starship Troopers.
Però és que la pel·lícula no guarda l'essència del llibre.
Que se peguen!
Però és que no tenen res a veure. A mi el llibre no em va agradar i la pel·lícula em va agradar.
A mi el llibre m'agrada molt. La pel·li també, eh?
Jo el llibre no el vaig ni acabar. Jo per sentir històries de l'Emili ja escolto el meu germà, saps? Ja està. No necessito res més.
Però sí, són històries de l'Emili.
Exacte.
Una altra anècdota relacionada amb Star Wars és que el George Lucas, quan va planejar aquesta primera trilogia, volia ell dirigir la primera, la segona que la dirigís el Spielberg i la tercera el Francis Ford Coppola. Però, esclar, van dir, són molt amics, i van dir, no, tu tranquil, ho deixem en les teves mans, que tu ho faràs molt bé. Potser preveient una miqueta, o sigui, tant Spielberg com Coppola...
És com, devia ser, com són amics, però potser coneixen, no tant, no?
Coneixen el percal i van dir, mira, l'hòstia te la fots tu sol, i no ens involucris a nosaltres.
I no va ser així.
No va ser així, però o sigui, diguéssim que una hòstia artística sí que se la va fotre.
Sí, perquè taquilla va fer.
Taquilla, sí. Indudablement,
Però sí, és més. I jo he criticat molt l'episodi 17 i l'episodi 18, però quan s'estrenia el 9 allà estaré veient-la. O sigui, vull dir que aviam,
igual que és Star Wars. És
igual. Evidentment.
I hem vist Solo i hem vist altres.
Exacte, sí.
I les tenim amb DVD, amb Blu-ray.
El Rock One està molt bé.
No sé si Rock One és ara la pel·li que més m'agrada de Star Wars.
A mi m'agrada molt Rock One, també.
Perquè a mi m'agrada el cinebèlic i Rock One és cinebèlic.
Sí. Amb tota l'essència de Star Wars, a més.
Bueno, passarem aquí parlant tot el programa de Star Wars, si volem.
Doncs canviem i tornem a parlar del creador del Sexto Sentido, que 5 anys després va fer El Bosque. Doncs fa 15 anys que es va estrenar El Bosque, que també venia amb aquest hype del Sexto Sentido i a veure què ens feia, i el que sí que fa és una petita sorpresa al final, no?
A més, la van vendre com una pel·li de terror, que molta gent va sortir del cinema dient és que no fa por! Bueno, no, pel Protegido.
Aquesta sí que no fa por.
Clar, però és que no em fa.
Jo no sé si l'he vista. És la de la cega?
Sí.
Sí.
Vale. Sí. No és spoiler, que sé que des del principi,
sí, exacte.
No. De fet, mireu, l'escena que podem escoltar va precisament d'això.
Cuando me dijeron que mi hija finalmente carecía de visión y que toda la vida sería ciega, estaba sentado en esa misma silla. Sentí una profunda lástima. Dime, ¿qué sabes de tu abuelo?
Era el hombre más acaudalado de la ciudad.
Ya lo creo, tenía un don para eso. Si le daban un dólar en menos de 2 semanas, lo multiplicaba por 5. Tú no conoces el dinero, no forma parte de la vida de la aldea. El dinero puede ser algo perverso, puede envilecer el corazón de los hombres, de hombres buenos. Mi padre no lo comprendía. A pesar de sus dones, no sabía juzgar el fondo de las personas. Tu abuelo era un buen hombre. Su risa se oía a 3 casas de distancia. Solía cogerme la mano como yo cojo la tuya. Me enseñó a ser fuerte y me demostró su amor. Y me dijo que guiara cuando otros se limitan a seguir. Abuelo, James.
Hem posat
Walter
aquesta
Muñoz,
escena, ja sé que és molt llarga, però perquè explica el per què van en aquest bosc a crear la seva villa, a viure com uns amish. Spoiler!
Sí, no, atenció, spoiler! Sí.
Fa 15 anys, superem-ho!
No, jo vaig superar els 10 minuts, o sigui que... Ja, aquí faré una miqueta, no faré spoiler, però...
Sí, ja l'hem fet, no passa res.
Vale, sí, ja
posat al final i ja està.
O sigui, a mi em va passar, com et va passar a tu, Fons, amb el Sexto Sentido. O sigui, va ser començar la pel·lícula i dic, ja sé com s'acabarà. Però així és com el Sexto Sentido és una pel·lícula que està molt ben explicada, per mi, El Bosque és una pel·lícula que està molt mal explicada.
El Bosque podria ser un curt de 20 minuts.
Dura esta aclaració.
És una mica el problema que té, que està...
Tant?
Està molt allargada, però a mi em parada molt.
Jo crec.
Sí, però clar, jo també suposo que a mi em va passar que com que veníem de Senyales, que a mi no em va agradar absolutament gens,
A mi m'agrada.
Ho sento, a mi jo no puc amb Senyales, llavors clar, vaig anar a veure El Bosque i vaig pensar, oh, això ja m'agrada més.
La
no?
Sí.
I a més, com que sóc bastant fàrdic de les bandes sonores, adoro la banda sonora que va fer James Newton Howard per El Bosque, que va guanyar l'Oscar, si no m'equivoco.
Howard és el senyor dels Anells?
No, aquell és el Howard Shore.
Ah, vale.
Sí, no, tenen un comú, però... Sí, sí, exacte, la cosa per a Howard, però no és el mateix.
És el de Titanic, no?
És el, no, és el James Horner, el de Titanic.
No donem ni una.
James Newton Howard és el que va co-compondre amb Hans Zimmer el Batman Begins i el Cavaller Oscuro.
Ah, vale. d'allà que em sonava el nom.
Perquè el situeu una mica.
Val, molt bé.
Però bueno, això, que va fer una música molt maca, molt, com molt melancòlica, a més, amb molt de violí i tal, i no sé, em va agradar molt. Tot, tot, tota l'atmosfera era molt...
És que va fer molta gràcia, molt bé, me la suda, no?
La pel·lícula em va agradar, no sé, trobo que crea una
atmosfera
molt bona.
Punt de vista, atenció,
a mi em va agradar el final, què vols que et digui? Sí. Perquè la trobo molt tostón i si quan no arribes al final si no dius, ai mira, man, aquí ara no m'ho esperava.
Clar, és que
ara estava
quan no
rotllo.
Saps de, quan, si no et veus a venir què passa al final, penses, què m'estàs explicant? No, no, no sé encara ben bé.
Exacte.
Però clar, després dius, ah mira, doncs m'ho has tancat. Sí, però em va agradar que fos naïf, perquè clar, com, no sé, amb el toque de que la noia fos cega, no sé, era com un imaginari que em va agradar.
Atenció, spoiler, si no hagués sigut una nena cega, haguessin arrencat els ulls algú o algo?
Què?
Pel final, per lo que, tot el que passa, o sigui, allò passa per un motiu, i la nena va a un lloc per un motiu, i envien la cega per un motiu. Però si no haguessin tingut ningú cega al poble, haguessin arrencat els ulls
no,
algú per
fer-ho? No, haurien deixat morir la persona, ja està.
Sí.
S'ha acabat. Total.
Clar, el que volen que és mantenir la innocència d'ella.
No hi hagués hagut pel·lícula.
Clar, és que la pel·li jo crec que s'ha de veure amb la innocència de la protagonista i per això suposo que em va agradar.
Sí, suposo que el que diuen de por és des del punt de vista seu, de que és cega.
Exacte, que
i
no
què passa.
Veu, no veu què passa. Tu sí que ho veus, perquè tu ho estàs veient la pel·li, però no sé, jo vaig entrar molt bé en el joc i em va agradar.
Un altre, efectivament.
Me siento solo, vale, ja ho sé, però a mi em va agradar.
Que estava pensant que potser ho haguessin fet des del punt de vista literal de la cega, potser...
O sigui, tota la pel·lícula... Llavors sí que t'hagués fet llarga, però de potser la pel·lícula...
Que
tot,
de pel·lis
tot
així de secs, Los ojos de Julia està molt bé. Espanyola.
Mm. Sí, el dia dels trífits. Sí. Bueno, no sé, no sé si he vist la pel·lícula.
Ensayo sobre la ceguera. Vinga, va, a veure què et dice
más. Aquesta sí que em va agradar
aquesta
molt.
És brutal. Crec que vam recomanar el llibre aquí al Quimèric, oi?
Sí, però el dia dels trífits és d'abans.
També el vam recomanar.
Sí, també
va,
sí, sembla, els dos l'han recomanat.
Hem deixat de rajar del bosque?
Sí.
Sí? Anem a rajar l'Avatar, que ara fa 10 anys que es va estrenar. Una altra pel·li que va arribar a les cartelleres amb molta expectativa i que després, doncs, jo no sé quants d'aquí esteu us va agradar Avatar, però...
A mi em va agradar.
Alguna mà...
Jo tinc una anècdota amb mi mateix d'Avatar sortint del cinema flipant, o sigui, en plan de uala, m'ha encantat la pel·lícula i tal, arribar a la parada del bus a esperar-lo per tornar cap a casa. Sí, no, està molt bé, està molt bé.
Baixar del bus...
Hosti, tenia coses que no em van acabar d'agradar. Arribar a casa i mons per què te la pel·li? Dic, no em va agradar gens. I jo mateix dic, no passa ni mitja hora. O sigui, és com... I no sé, o sigui, em va agradar molt en l'impacte inicial i després a la que la vaig començar a pensar i tal, no em vaig trobar que no.
També ets dels que pensa que és Pocahontas amb
sí.
Pocahontas amb pitufos amb puertos USB. Sí, el meu resum d'Avatar. Sí.
Pitufos o 3 metres, però
bueno.
Si poden crear els avatars, perquè no poden crear robots teledirigits.
Bueno, pensa que tindràs 4 continuacions i poder respondre les teves preguntes.
És veritat, quan s'estrenen ara?
2020, crec, la primera.
2020, la segona, 2021, la tercera.
11 anys després de la primera.
Que se suposa que sí que tindrà èxit.
Una quarta.
Hi ha per fer 4 i 5. La 4 i la 5.
Serà pantalogia, en teoria.
Sí, sí, sí.
Jo no crec que doni per tant la història.
I tindrem robots televisors.
El James Cameron ha promès que ell només ha supervisat el guió, amb la qual
no dirigeix ell?
No
la dirigeix, però el guió no és d'ell, cosa que d'Avatar sí que era d'ell.
Sí, exacte.
Amb la qual ha promès que només ha supervisat el guió, això garanteix pues,
que ha fet menys feina.
Almenys serà unes pel·lícules molt més consistents.
Espero que no l'hagi fet Damon Lindelof, el guió.
Ostres, ara no t'ho sabria dir.
Si no seran moltes preguntes sense resposta.
És el que va fer Prometheus, perquè us feu una idea.
Mare meva.
Avatar em va agradar.
Jo trobo que Avatar és espectacular.
De la pel·lícula amb més recaptació de la història.
Sí, exacte.
Avatar és un espectacle audiovisual.
No tinc cap queixa, és impressionant.
I el 3D també era impressionant i malgrat que el guió poder seguir fluix, és una pel·li que realment són 3 hores i no se't fa pesada.
No.
No, a mi, de fet, Avatar el que em va agradar més és quan estan introduint-se en el món. Després ja, quan ja la guerra i tal, em va semblar com més comuna, però tot el que era què passa en el món, tot el ritual d'iniciació pel poble, a mi tot allò em va agradar molt. Ho he de reconèixer, que allò estava molt xulo.
Jo és que vaig tenir una mala experiència, perquè jo fins ara, fins fa poc, portava ulleres, i les ulleres 3D, clar, quan et poses unes ulleres 3D de pasta sobre unes ulleres de pasta, tens la sensació que et caurà el nas, o sigui, sí, de veritat, o sigui, et pesa el nas, et fa mal al cap, ara no pots veure la pel·li sense ulleres, de les teves no hi veus una merda, i sense les 3D tampoc hi veus.
I era curta,
va. Llavors, clar, jo va haver un moment que vaig estar a punt de sortir de la sala i dir, mira, ho sento, però jo no puc veure, no puc estar 3 hores amb doble ullera, és que... pesa, yeah, saps? Sí,
i
no.
I això que tens nas per aguantar-les.
Tinc molt nas. No, no és falta d'espai, és un tema de pes. I, de fet, crec que no he vist cap més pel·li en 3D des de llavors. Vull dir que...
Lentilles, ho plantejaves?
No podia portar-ne. Vale. Ara que no porto ulleres, igual em plantejo veure alguna altra pel·li en 3D.
Podries intentar-ho amb una pel·lícula d'aquest estil? Com
Avatar l'any que ve, no?
Jo n'he vist diverses de pel·lis en 3D. I que valguin la pena veure-les en 3D, Avatar... a les dues de Guardianes de la Galàxia,
Gravity.
I les de dibuixos.
Ah, no, Gravity també la va tenir en 3D.
Mola molt més, sí. Clar, és que...
però poca cosa més. Com Entrenar a tu Dragon, les tres.
Aquesta no les he vist.
També valia molt la pena en 3D, però he vist moltes altres.
Les pel·lícules
no.
D'animació estan fetes així amb CGI, clar, en 3D.
Sí. Però també és una qüestió...
estan molt pensades així, també.
Però també de saber jugar amb els plànols. Sí. Perquè n'hi ha que et posen el plànol allò primeríssim perquè et surti allò i dius... no, perquè m'atabala, i n'hi ha que te'l posen massa lluny i després et queda tot pla, igualment.
Sí.
Han de ser jugant amb les mitges distàncies.
Jo sóc molt fan del 3D de Marvel.
Sí,
també està molt bé.
Totes les de Marvel que han fet en 3D les he vist en 3D, perquè no estan fetes com Avatar, que està específicament pensada pel 3D, però saben aprofitar molt bé. Hi han coses que si no la veus en 3D les veus igualment, però et perds detalls que amb el 3D guanyen. Llavors, jo reconec que el 3D no ha tingut l'èxit que hauria d'haver tingut, però pel·lícules com Avatar, com Gravity, com les de Marvel i alguna xurradeta que hi ha por ahí, que vaig veure una del Nicolas Cage en 3D, que es titula Furia Ciega. Que, o sigui, per mi és un dels millors 3Ds que hi ha, perquè és un 3D tan real, tan brut, que dona una sensació molt bona.
L'he vista i és el que dius, o sigui, la peli és cutrecilla, però el 3D és impactant.
Si es van deixar la pasta en el 3D.
Sí. Bueno, Nicolas Cage.
L'episodi 7 també el vaig veure en 3D, però només per veure els destructors estel·lars en 3D.
Ah, sí.
Només per fer la fricada, ja està, no?
I el pròxim també el veuré en 3D. Per veure en 3D els destructors
estel·lars.
Sí, també
les he vist en 3D, aquestes.
Però si no les mires en 3D, les noves de la Guerra de les Galàxies tampoc passaran.
No,
jo les he vist normals. No, en 3D. No. Jo si puc, jo m'ho estalvio. 3D dic no, personalment. Però
jo a casa
excepte,
sí.
Excepte Gravity...
Atenció, que té coses... 3D a casa.
Sí, sí. No, jo també el tinc i són com ell. O sigui, el Blu-ray, sisplau, en 3D per posar-te-la amb les ulleres. I...
home, a casa tranquil, amb una pantalleta petiteta...
Mola. Doncs nois, se'ns ha acabat el temps ja. Queden moltes pel·lícules en cartellera aquí d'aniversaris. Però
bé, setmana que ve, o què?
Crec que les més importants les hem tocat.
Les importants.
I sempre sí, les podem guardar per una altra tertúlia d'un altre dia, no? Això és veritat. Ens queden pocs quimèrics de temporada, però mira, nunca se sabe. Moltes gràcies a tots per venir, per estar aquí un dia més.
A vosaltres.
I ja tornareu a venir algun altre dia per explicar-nos anècdotes com aquestes que ens ha explicat avui el David, que difícils de trobar. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Moltes gràcies.
Adeu-siau.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat a parlar de cinema i de pel·lícules que fan anys. Tornem la setmana que ve parlant també de cinema, fent-vos una prèvia del Sant Cugat Fantàstic que arriba aquesta primera setmana de maig, i també fent una crònica de com han viscut el Sant Jordi els diferents escriptors, editors i llibreters. No us ho perdeu, fins la setmana que ve.